Els dimecres, a Control Central, el vermut de la ràdio. En directe, avui...
Doncs sí, en directe des del restaurant Pizzeria Múnich. El vermut a la ràdio que comença amb el seu primer programa amb el dia d'avui. Sabreu que us havíem comentat al principi del programa que es faria en directe des del Nou Suís. Un petit problema de darrera hora ens ha fet variar l'emplaçament. Us demanem disculpes per aquest petit entrebanc. Sabeu que moltes vegades el servei de la improvisació arranja problemes que també no estaven previstos. Demanem les disculpes als oients que així ho pensaven. Amb nosaltres avui el primer convidat, amic i personatge que està al vermut de la ràdio és en Josep Maria Atzet. Atzet, bon dia, Josep Maria.
Bon dia, tingueu.
Josep Maria Atzet i Atzet, si ens permeteu, anem a fer un petit plantejament de qui és aquest home que avui tenim a nosaltres fent el vermut aquí des del restaurant Múnich. És un doctor en ciències físiques i químiques, un home que ha estat dedicat a la docència molts anys, que encara ho està, un home amb responsabilitats importants de la nostra ciutat, des de l'institut, des d'abans de l'institut, des dels orígens d'aquelles institut en Beceroles, quan es depenia de Manresa.
Exacte.
Un home que ha viatjat pel món, i com bon professional d'aquest nivell, doncs s'ha de preocupar molt, ha d'estar present, ha de donar veu i vot, i més quan Igualada és una ciutat, jo penso que si no estarem d'acord, que és la, de les punteres amb el tema de la pell i el cuir i naturalment dels químics en aquest aspecte.
Sense dubte, inclús perquè hi ha l'escola de Duveria, que és un centre que forma alumnes perquè després puguin treballar a la indústria. A la indústria, ja sigui aquí pròpiament a Espanya o bé inclús a Sud-amèrica. Hi ha molts alumnes que estan per allà. Simplement, en tots els països sud-americans, jo diria que tenim alumnes a les fàbriques de curtits des d'Argentina a Mèxic. Especialment a Mèxic, que és el país on hi ha més estudiants nostres, i inclús ja ha començat a venir de vegades els fills d'alguns pares que havien estudiat aquí a l'escola i que ara ja ve la segona generació. O bé, de vegades ens hem trobat que d'una mateixa família primer passa un germà i posteriorment en ve un altre.
Farem un incís abans d'entrar en matèria, perquè recordem que aquest programa es fa en directe, des d'aquí, des del restaurant Pizzeria Múnich. El so d'ambient que sentiu és el que genera la vitalitat pròpia de la Rambla Igualadina. Estem en aquest lloc tan acollidor, parlant i esperant d'un moment a l'altre fer el vermut. Es preocupa també, i voldríem conèixer, un home que ha estat sempre embolcallat de gent jove i aprenent les seves relacions amb uns alumnes molt especials, que són 8 alumnes que té a casa seva, i que li diuen, pare, com han estat aquestes relacions?
No tot el bé que jo desitjaria, perquè precisament i degut a les meves múltiples ocupacions hi he estat relativament molt poc temps dintre de casa. Per sort he tingut la meva senyora que se n'ha ocupat a plena satisfacció d'aquest menester i els nostres fills resulta que en aquest sentit confien més en la mare que el pare perquè el pare està molt fora de casa.
Això d'exercir com professional de docència no fa agafar uns vicis a l'hora d'arribar a casa i a vegades escapar una mica el rampell aquell de professor en cops de pare?
Bueno, resulta que els fills és una cosa totalment diferent, perquè a part de donar-los o transmetre'ls uns coneixements, més que res és uns coneixements de la vida pràctica que no tenen res a veure, o molt poca cosa a veure, amb els que es transmeten dintre d'una escola, independentment del nivell que aquesta escola tingui.
Retrocedim als temes tècnics. Jo recordo, i amb la nostra documentació prèvia al programa la disposàvem així, que vos vau ser el culpable, per dir-ho així, entre cometes, o el responsable, o el motor, d'aconseguir que Igualada tingués un institut. Recordem quan éreu director del Colegio Libre Adoptado, que es deia, això que parlàvem abans, en dependència de Manresa. Igualada no tenia entitat per disposar d'un institut? O sí que tenia o no s'havia fet la gestió? Per què no hi havia un institut ja?
En primer lloc, en aquells temps, el nombre d'estudiants de batxillerat era molt menys que els actuals. Llavors, hi havia uns centres que es dedicaven, privats, que es dedicaven a l'ensenyança del batxillerat, però tenien d'anar aquests alumnes a examinar-se a Manresa. Per començar, va semblar més oportú a les autoritats municipals d'aquells moments el demanar o sol·licitar la creació d'un col·legi lliure adoptat que els professors eren subvencionats parcialment per l'Estat. I es va començar d'aquesta forma, i llavors jo tinc l'honor d'haver sigut el primer director del col·legi lliure adoptat que estava on està actualment els baixos del jutjat, és a dir, on està l'escola Àuria actualment.
Des de 1934 fins ací han passat molts dies. De l'experiència docent es pot treure alguna conclusió o és una conclusió que va variant a mesura que es va adquirint més experiència i passant més anys?
Bueno, no hi ha dubte de què...
Sí, vol prendre alguna cosa?
Bueno, porti'm una aigua tònica, sisplau.
Sí, jo també una tònica, però amb una mica de ginebra, perquè faci una mica de gust. Gràcies.
Llavors, tal com estava indicant, els coneixements que adquireix una pròpia persona són cada dia més. O sigui, a part d'uns coneixements originals que tens a la universitat, veus obligat a adquirir nous coneixements, posar-te al dia, especialment quan es tracta de qüestions tècniques, que aquestes contínuament estan evolucionant. Això vaig al punt de vista del professor i considero que cada dia tinc més coneixements, coses més puntuals perquè has fet més treballs, perquè t'hi has dedicat més i perquè adquireixes més experiència. En quant a la part d'alumnes, la qüestió canvia bastant, perquè avui dia existeixen uns mitjans, per exemple la televisió, que molts anys enrere, quan vaig començar, no existia. L'ambient també és un altre. És a dir, que considero que potser els estudiants eren en més petit nombre abans i per consegüent potser eren gent més seleccionada, més, que s'ho prenien més amb interès, mentre que avui dia l'ensenyança, es té de dir, s'ha massificat, hi ha molta més gent que estudia, la qual cosa en si mateix és bo, però potser el nivell ha baixat alguna cosa.
De fet, una de les tasques de responsabilitat, bé, la tasca de poder més gran responsabilitat a hores d'ara de Josep Maria Atzet és, doncs, precisament ser director de l'Escola de Doveria, que alhora és Escola Universitària dels Enginyers Tècnics, Químics, Industrials, i també és Institut de Formació Professional de Primer i Segon Grau. Tres en un. Des de 1960, penso, si no m'equivoc, fou nomenat director.
Sí, realment fa uns quants anys que em dedico a aquesta tasca. Inicialment vam fer un nombrament i posteriorment pues, vaig ser elegit pel claustre de l'escola. És una tasca complexa perquè hi entra des d'una escola universitària a una escola de formació professional i requereixen una sèrie de relacions i de tractes amb gent de fora d'Igualada que complica extraordinàriament la cosa. No obstant, fins ara s'ha pogut compaginar les tres escoles i, per exemple, l'Escola d'Enginyeria Tècnica, concretament, sembla que sigui una de les escoles que creixi amb més importància. La de Cortits està a un nivell normal i la de Formació Professional, últimament també, concretament aquest curs, ha notat un augment del nombre d'alumnes.
Hi ha fames de que les escoles, hi ha escoles riques i escoles pobres. En quin cas o en quin nivell podríem situar l'escola de la Doveria?
Sense dubte, el nostre nivell econòmic ens podem considerar tercermundistes. És una escola molt pobra.
Ha estat molt ràpida aquesta contesta.
Immediata, perquè resulta que hi ha problemes de pressupost amb dues escoles concretament que no en disposen. La Generalitat paga els professors, lògicament, però en quant a pressupostos de manteniment, tant l'Escola d'Enginyeria Tècnica com l'Escola de Doveria en aquest moment no disposen de pressupostos.
Quin futur?
Bueno, fa ja uns quants anys que ens hi trobem en aquestes circumstàncies i de moment s'ha anat solucionant amb bona voluntat i bona fe. Jo espero de totes formes que aquest any aquest problema estigui resolt.
Com professió, també com la docència, ens hauria agradat tenir i disposar aquí, no a nivell d'examen ni de judici ni molt menys, uns quants alumnes aprovats i uns altres desuspesos de la tasca com professor, com docent, del senyor Atzet. Quin record us queda d'aquesta tasca inicial? No diem ara, les tasques directives són diferents, evidentment, però de l'anterior, docent, de contacte directe amb la classe.
El contacte directe amb la classe sempre és gratificant el saber que hi ha una sèrie d'alumnes que estan adquirint uns coneixements que tu els hi transmets i que de vegades són vivències personals que un ha tingut. De totes formes, És una qüestió bastant problemàtica perquè pot haver-hi un alumne que tingui molt interès, que t'escolti molt i que li aprofiti molt el que tu diguis, i un altre alumne a la mateixa aula que faci tot el contrari, que estigui present materialment però que intel·lectualment estigui viatjant a molta distància. Llavors jo sempre dic que és el propi alumne qui s'aprova o qui se suspèn, depèn de l'esforç que hagi fet. Evidentment, en un examen hi pot haver un factor sort, que és molt important, però a part d'aquest factor sort que sempre pot actuar, el propi alumne, segons l'esforç realitzat durant el curs, pot haver aprovat o suspès. El professor, en principi, és una persona que simplement jutja si el que ha fet aquell alumne és suficient per passar o per no passar. De vegades, efectivament, també entre el pas i no pas no hi ha excessivament diferència. Però, fora de casos molt límits, els altres, un alumne que suspèn o un alumne que treu un sobresalient, un notable, etc., hi ha unes diferències horroroses.
Senyor Atzet, nosaltres sabem de bones fonts que quan éreu estudiant, éreu peató d'això de la cultura d'estudiar, éreu un ampolló. Aleshores és molt fàcil fer aquesta evolució actual. És cert en això?
Bueno, jo devia tenir sort, estava en unes circumstàncies econòmiques molt dolentes, tenia una beca de l'Ajuntament, tenia una beca de la Diputació, i per consegüent m'ho jugava tot a una carta, és a dir, jo tenia la necessitat de ser empollon, d'aprovar les matèries i per consegüent no hi havia volta de full. En el meu cas era obligat.
Diuen que això és una generació o un grup de persones que estan neixen amb aquesta característica. Penseu com químic, que hi ha alguna circumstància química que ho comporta, de la màxima capacitat d'abstracció, de comprensió, d'interès.
Bueno, no ho sé. Concretament, en el meu cas, jo potser hauria preferit fer enginyeria industrial, però en aquells moments l'enginyeria industrial requeria fer un ingrés molt selectiu, que normalment passaven com a mínim 2 anys, i degut a tenir una beca no ho vaig poder fer, o vaig decidir no fer-ho perquè l'hauria perdut, probablement. I llavors em vaig decidir per la química. Ara bé, tinc de manifestar que la química no em va agradar fins que vaig arribar a tercer curs. Concretament hi havia una assignatura que era l'anàlisi químic, a tercer curs de carrera a la Universitat de Barcelona, que va servir perquè jo entengués la química, veiés que el que estava escrit als llibres realment es complia a la pràctica, i a partir d'aquell moment m'he sentit molt satisfet d'haver seguit aquesta carrera.
Quina seria la vostra impressió ara que, fent així una mica, ho tenim a la vista a la Rambla? Què us recorda aquesta Rambla i quina vivència us porta amb aquest cop d'ull ara?
Bueno, la Rambla sempre ha sigut una gran desconeguda per mi, perquè degut a la fenya m'hi ha deixat estar poc. Tinc coneixement de que els joves pues, hi passegen, de que es fan coneixences, de que és algo important per la vida d'Igualada, però amb la meva forma de ser i la feina tal com se m'ha desenvolupat ha fet que la conegui relativament poc.
Del punt de vista professional, què vol significar aquests viatges? És una de les prerrogatives de la màxima responsabilitat directiva? És una obligació com professional d'estar al corrent?
Sobretot la segona cosa. Avui dia un professional no pot quedar tancat, ja que les tècniques, qualsevol d'elles, evolucionen molt ràpidament. Llavors, per exemple, aquest any actual hi ha estat a Austràlia, efectivament, amb un congrés que es va desenvolupar allà, i que era el Congrés Internacional dels Químics del Cuiro, que fins ara se celebrava cada 4 anys, i que aquest any el van celebrar allà. En aquest congrés van presentar una comunicació sobre les escoles de curtits, però a part d'aquesta comunicació era interessant anar-hi per saber com estan les diverses tècniques i els diversos camps, els centres d'investigació de curtits, cap a quines línies adopten. Per exemple, també tenim la costum, que crec que és bona, que els alumnes de l'escola de doveria, concretament de la part de curtits, el tercer curs, quan acaben els estudis, fan un viatge de final de carrera cap a Alemanya, on són rebuts per diverses cases de productes químics, als quals els fan uns cursets especialitzats en curtits. Els alumnes tenen interès en conèixer els productes d'aquelles empreses i les empreses tenen interès que els futurs tècnics que treballaran normalment en una fàbrica de curtits pues, coneixin les seves tècniques i els productes que ells utilitzen. És a dir, avui dia Inclús, per exemple, no sé, la Fira de París, al setembre, pues, pràcticament s'hi té d'anar. Si vols conèixer o estar al dia amb les màquines, que cada any hi ha evolucions, en un sentit o un altre, els processos, si surt un producte nou, pues, normalment els donen a conèixer allà. És convenient moure's i no estar quiet, i això cada dia més. Abans, les indústries eren estàtiques, no es modificaven, duraven molts anys els mateixos processos. Avui dia ens trobem tot el contrari. En períodes de temps molt curts es modifica d'una forma fora bo.
Senyor Tzet, com és que Igualada, com potència, com ciutat, no té alguna mostra, alguna exposició o alguna activitat relacionada amb aquestes coses? Per què no es fa això?
S'ha intentat, anys enrere es va intentar fer, però llavors es van trobar que hi havia la dificultat dels locals. Un local gran per fer una exposició de maquinària no existeix. Posteriorment, en aquelles fetges, sé que a Manresa, concretament s'ha fet a l'Expo Bages, que serveix en part per això, i potser un dia o altre aquí a Igualada també es farà. En aquest moment hi ha els locals del CESI, almenys que si vols fer una conferència, doncs estan ben adequats i ben adaptats, i que pots, doncs, distribuir. Però que no és massa adequat, per exemple, per fer una exposició de maquinària que requereixen, en primer lloc, tenir una potència elèctrica suficientment elevada, en segon lloc, tenir uns espais adients perquè entrin grues i facin coses. Això en aquesta nostra zona, en aquest moment, encara no existeix. Aquest podria ser un dels motius. A més, passa que els curtidors no treballen pel públic en general, sinó que treballen pels sabaters. Llavors, tindria de ser que hi hagués una exposició d'alguns articles que poguessin venir cap aquí a Igualada aquests senyors a veure els articles que es fabriquen. I llavors resulta que això ja està muntat. Està muntat, per exemple, a Alicant i a Elda fan les fires corresponents, com a Madrid, com també últimament sembla que n'hi hagi alguna a Mallorca, és dir, els puestos on fabriquen respecte al públic, llavors sí que fan aquests certàmens, aquestes exposicions, perquè una gran quantitat de gent ho coneguin. Quan es tracta de que un sector industrial ho faci per un petit nombre de persones, que són els fabricants, normalment les coses es compliquen i és més difícil. I per una altra part, actualment passa que hi ha les fires d'Alemanya, hi ha les fires a França, hi ha les fires espanyoles. Llavors, pràcticament tot l'any queda ja bastant
cobert
tot ell. No obstant, no descarto la possibilitat de que en un futur, pues, hi hagi una indústria suficientment amb empenta per lograr o fer que es facin aquests certàmens aquí a Igualada.
A la nostra documentació, abans d'aquesta entrevista, constava un número que d'antuvi resulta impressionant. 100 publicacions, algunes estudis, uns altres llibres. D'on traieu el temps?
Bueno, doncs llevar-me'n una mica d'hora. Moltes vegades a les 6 del matí doncs ja començo a treballar, perquè si no, no hi ha temps efectiu. Actualment, per exemple, per encàrrec de l'Associació Química Espanyola de la Indústria del Cuiro, estic fent un llibre sobre els acabats. Bueno, és un llibre que hi ha molts articles fets, que hi va haver una assemblea a Múrcia, concretament, a la qual hi va haver molta gent que va presentar uns temes monogràfics sobre acabats. Posteriorment, l'any passat, no, aquest any mateix, el gener, a Iberpiel a Barcelona, 87, també hi va haver uns altres personatges tècnics encurtits que van presentar conferències, i l'Associació Química Espanyola m'ha encarregat de fer un recull de tot això, més o altres coses inèdites, originals, i presentar un llibre. Esperem que el gener del pròxim any pugui sortir a la llum.
La relació causa-efecte existeix? Anem a la pregunta. Era una prepregunta, per dir-ho així, si ens permeteu la paraula. Igualada dona origen a grans professionals o professionals molt qualificats amb la tècnica química, doncs, del tractament de la pell i el cuir. Se n'aprofita d'aquests professionals o resulta ser, per dir-ho així, un lloc on es fan i després marxen a fora? En tenim bons professionals que han quedat aquí o no?
Sí, hi ha bons professionals, bons tècnics que es queden a la indústria d'Igualada. I no obstant, també n'hi ha d'altres que se'n marxen en altres regions. No solament a Espanya, sinó també, per exemple, a Sud-amèrica hi ha gent molt bona que està treballant. Alguns d'ells inclús són igualadins. que pels motius que sigui, pues, s'han traslladat en aquests altres països, han tingut més facilitats econòmiques i pràcticament es pot dir que estan instal·lats ja en aquells països. Això passa. Però jo diria que els resultats, inclús per la indústria igualadina, són positius perquè la major part de fàbriques actualment disposen de tècnics formats a l'escola d'Igualada, ja siguin pròpiament els amos de l'empresa o bé siguin gent tècnics que treballen en aquella empresa.
Abans ens ha explicat vostè amb una frase que ha estat realment representativa, parlant de poderío d'escola, és a dir, econòmica, què tan força tenia a nivell econòmic l'escola d'Igualada. Ens ha parlat del Tercer Món. Bé, fa poc temps el conseller Macià Alavedra doncs, va confirmar un ajut de 10 milions de pessetes per al laboratori de l'escola. Pensem, bé, sense conèixer el tema, 10 milions no sé si serviran per comprar un microscopi electrònic, no sé si deu arribar. Bé, aquests ajuts tenen futur i què significaran per al laboratori?
Efectivament, resulta que la Generalitat de Catalunya té una xarxa de laboratoris d'ensaig i anàlisis per tots els tipus de seccions o rames industrials. Llavors resulta que no tenen muntat la part corresponent als anàlisis de les pells i de cordits, ni siquiera tenen els tècnics especialitzats. Llavors aquests senyors van tenir coneixement que a Igualada hi havia una escola, que per consegüent hi havia el personal adequat, el personal preparat, que sabia de què anava les pells i els seus anàlisis, i a més que teníem un petit laboratori que dintre dels nostres mitjans pues, fèiem funcionar, fem informes tècnics, assessorem amb determinats problemes de companyies de seguros, per exemple, cada any fem una sèrie d'informes tècnics i a més pues, una sèrie d'anàlisis que ens demana la indústria local. Llavors, és molt més econòmic pel país el potenciar aquest laboratori que nosaltres tenim, adaptant-lo amb la maquinària que li fa falta pels ensaigos concretament físics del cuiro. Els anàlisis químics pràcticament els podem fer tots, però en quant a anàlisis físics ens faltaven una sèrie d'aparells que degut a la penúria econòmica no podíem comprar. Nosaltres vam fer un estudi de què faria falta per posar al dia aquest laboratori. Aproximadament són uns 25 milions de pessetes. I llavors, esclar, ens trobem amb el problema de que inicialment ens han concedit entre la Generalitat i el Ministeri d'Indústria de Madrid aproximadament uns 10 milions. No hi arriba, però falta poc. I el plan és que en un període d'uns 3 anys adaptar, instal·lar tota aquesta sèrie de material perquè una vegada estigui instal·lat puguem fer qualsevol tipus d'informe sobre una pell o cuiro, inclús aquests certificats que serveixin, per exemple, per la Comunitat Econòmica Europea, si és necessari pues, que arribin allà.
De totes formes, sembla que el panorama d'aquest laboratori és cap al futur.
És, sense dubte, cap al futur, i una vegada estigui integrat, que esperem que surti l'ordre dintre de pocs dies, el DOC, estigui integrat al Ministeri d'Indústria dintre d'aquesta xarxa de laboratoris, doncs no hi ha cap dubte que el laboratori tirarà endavant. I que si aquest any se'ls hem concedit aquests 10 milions, esperem que l'any que ve siguin tants o igual i l'altre any encara n'hi hagi més. Per deixar-lo completament instal·lat, en bones condicions, i que sigui comparable a qualsevol laboratori de la Comunitat Econòmica Europea dedicat a la secció de cuirtits.
Hem exhaurit el temps d'aquest vermut a la ràdio, avui amb en Josep Maria Atzet i Atzet, des del restaurant Múnich. Abans d'acabar, jo m'agradaria que el senyor Josep Maria Atzet, com un professional de primera línia d'aquest tema, ens digués com preveu. Els científics són contraris a les previsions, però sí almenys a les intuïcions de futur d'aquesta escola important que tenim a Igualada.
El futur de l'escola no hi tinc cap dubte, perquè cada dia la vida és més complicada, es necessita una tecnologia més elevada, i tant l'Escola d'Enginyeria Tècnica, que actualment imparteix només l'especialitat de química industrial, i que el nombre d'especialitats, no en cap dubte, que quan estem integrats a la universitat té d'augmentar, es té de fer l'enginyeria mecànica, es té de fer l'enginyeria elèctrica i electrònica, però ja imminentment, una vegada integrats, l'Escola de Cortits també cada vegada necessitarà més tecnologia, És dir, avui dia les coses s'automatitzen, es fan més complicades, es té de treballar molt més fi i cada dia serà més interessant el que la gent tingui més coneixements. És dir, a les dues escoles i també a la de formació professional, perquè els alumnes que fan aquests estudis també són un escaló dintre de la preparació tècnica dels processos, crec que tenen tot el futur i me n'alegro molt de que Igualada pues, disposi d'aquesta escola i que sembla que en aquests moments ja sigui en la integració dintre la universitat, ja sigui el laboratori dintre d'aquesta xarxa de laboratoris, que totes les coses s'encarrilin per bon camí i que dintre d'algun temps pues, llavors pugui ser una plena realitat.
Així sí, ja. Gràcies a en Josep Maria Atzet i Atzet, que ha estat avui amb nosaltres aquí en directe, al Vermut, a la ràdio, de Ràdio Igualada, dins de Control Central, des del restaurant Mònic. Gràcies i a reveure.
Molt agraït.
Salut.
Encantats.